Coses que passen, un podcast d'històries reals presentat per Aniol Ribas.
Passen 3 minuts de la 1 del migdia i sota el terra de la ciutat de València un soroll ho acaba de canviar tot. Un so que no pertany a la rutina, un gran cop que ha fet tremolar totes les parets de l'andana. Dins el túnel només les guspires elèctriques trenquen l'obscuritat absoluta. No és un soroll sec, al contrari, és metàl·lic i ressona. És el soroll de tot un tren tombant-se. Però en aquest instant, en aquesta mateixa ciutat, a la superfície, la vida continua. La gent camina pels carrers amb normalitat i sembla com si fos llunyana el que acaba de passar uns pocs metres sota seu. En aquell moment, aparentment, no hi ha noms, ni responsables, ni culpables. Només un metro transformat en un autèntic infern. Durant els pròxims 14 anys, molts intentaran que el que va passar dins la foscor d'aquell túnel no surti a la llum. Jo sóc l'Aniol Ribas i esteu escoltant Coses que passen. Avui parlem d'un dels accidents ferroviaris més greus de la història d'Espanya. L'accident a la línia 1 de Metro València. Per entendre bé què ens va portar a aquella situació, cal viatjar unes hores enrere i pujar a la superfície. Som el dia 3 de juliol de 2006. València viu una eufòria que sembla no tenir fi. La ciutat s'ha convertit en un gran escenari, un decorat de luxe dissenyat per les càmeres de tot el món. La calor del juliol fa que l'aire cremi, però ara no és moment de pensar en això. Falten només 5 dies per la trobada mundial de les famílies. El Papa Benet XVI està a punt d'arribar i la ciutat s'ha de veure perfecta. Les avingudes estan netes i totes decorades amb banderes vaticanes. Els titulars dels diaris parlen de prosperitat i de grans obres arquitectòniques. València es converteix en l'aparador d'Espanya, una terra on llavors tot sembla possible i on els diners públics semblen infinits. És clar, com un aparador que hem dit que és, tota aquesta prosperitat és només una façana d'allò que es vol mostrar. A darrere, la realitat de la ciutat és la de sempre. Mentre a la superfície es construeixen grans palaus de vidre i acer, el metro, que utilitzen milers de treballadors cada dia, segueix sent una infraestructura castigada. Els trens de la sèrie 3700 són molt vells, les freqüències escasses i el manteniment és el mínim imprescindible per mantenir les rodes sobre el metall. Els treballadors ja ho saben i molts d'ells han advertit que la seguretat en certs trams és, en el millor dels casos, precària. Però és clar, aquestes advertències i aquestes falles no encaixen en el relat i la imatge de la València del futur i del progrés. En aquest context, la línia 1 de Metro València serà la cara de totes aquestes sombres. Aquell dilluns, la unitat 3736 surt de l'estació de Plaça d'Espanya en direcció a Torrent. Estudiants que tornen dels exàmens, treballadors que van a dinar a casa, avis i nets, famílies... En total, unes 150 persones que confien la seva vida en un sistema que creuen que és segur. El tram que separa Plaça d'Espanya i l'estació de Jesús és curt, amb prou feines uns 40 segons. El comboi accelera, el motor elèctric puja de to mentre s'endinsa en un túnel negre. Al davant, a pocs metres, hi ha una corba tancada cap a l'esquerra, una corba que en les auditories internes ja havien assenyalat com a un punt crític. La velocitat va augmentant, fins que arriba als 80 km per hora. El límit oficial en aquell punt és de 40. El tren va massa ràpid per una estructura tan vella. Qualsevol altre sistema de metro modern del món tindria instal·lada una balisa de seguretat, un sensor a la via que, en detectar un excés de velocitat, frena el tren de manera automàtica, independentment del que faci el maquinista. Però, és clar, a la línia 1 aquesta inversió es va considerar innecessària, fent que la seguretat descansés exclusivament sobre les mans d'un sol home. Quan el vagó principal entra dins la corba, passa l'inevitable. La força centrífuga és superior a la capacitat de subjecció de les rodes. El comboi descarrila, bolca sobre el seu costat esquerre i s'arrossega per la paret del túnel fins a quedar encastat. Són 43 les persones que perden la vida gairebé en l'acte. 47 les que resulten ferides, atrapades en una pinça entre metall i vidre. Mentre les ambulàncies i els bombers treballen sense descans a sota terra, a les plantes nobles de la Generalitat Valenciana comença el rebombori. S'inicia un pla però diferent. La idea, la por, no és per les víctimes, sinó per la imatge. La visita del Papa és només d'aquí 5 dies. El món està mirant, no es pot permetre que un accident de metro qüestioni la gestió del govern. Aleshores, comença un esforç sistemàtic per minimitzar la tragèdia, silenciar les veus i tancar el cas el més ràpidament possible. L'ordre és clara. La culpa és del maquinista, qui ha estat una de les víctimes mortals de l'accident. Mort no es pot defensar. Així doncs, que has tancat. Ha estat culpa d'error humà. Però, és clar, per assegurar que aquest relat no s'esquerdi, que no se'ls hi en vagi de les mans, cal controlar els testimonis. Per fer-ho, la Generalitat contacta l'empresa de consultoria H&M Sanchis. La seva feina serà la de preparar els directius i tècnics de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana que han de compareixer davant de la Comissió d'Investigació a les Corts. Es redacta un document que encara avui posa els pèls de punta. Un manual amb 62 preguntes i les seves respostes prefabricades. S'instrueix els tècnics perquè evitin algunes paraules i n'utilitzin algunes com imprevisible, atzar, inevitable. Se'ls demana que ocultin qualsevol dada sobre la manca de balisses o la falta de manteniment. És un entrenament intensiu per mentir de manera coordinada davant dels representants del poble. El silenci s'està professionalitzant. Mentrestant, a Canal 9, la televisió pública valenciana, la consigna és l'oblit. El dia de l'accident, els informatius dediquen pocs minuts a la tragèdia abans de passar a parlar dels preparatius de la visita papal. Les víctimes es deixen de veure com a persones per convertir-se en un número incòmode que cal esborrar dels titulars. L'estratègia sembla funcionar. El soroll de la festa que arriba tapa el plor de les famílies. Passen mesos, de fet, anys, i el silenci institucional és un mur infranquejable. Però hi ha un petit grup de persones que no accepten el que els hi han dit. Aquestes, òbviament, són les famílies de les víctimes que, agrupades, fan l'associació AB-M3J, o Associació de Víctimes del Metro del 3 de juliol. A partir de llavors, el dia 3 de cada mes, un grup de persones es reuneix a la Plaça de la Virgen de València. Al principi són molts, però a mesura que la ciutat torna a la seva rutina i els grans esdeveniments continuen, les concentracions es van fent més i més petites i l'esperança es comença a perdre. El poder aposta pel cansament. Els polítics miren cap a una altra banda quan creuen per la plaça. La societat valenciana, potser per vergonya o potser per saturació, també comença a perdre la vista. Durant 7 anys, les famílies de les víctimes es converteixen en fantasmes, invisibles en la seva pròpia ciutat. Pugen a l'andana de l'estació de Jesús, que el govern ha rebatejat com a Joaquín Sorolla, per intentar esborrar el rastre del record. I veuen com el món continua com si tot fos normal, com si res hagués passat. La presidenta de l'associació, Beatriz Garrote, es converteix en la veu d'una resistència que sembla condemnada al fracàs. Han estat silenciats els mitjans, ignorats els despatxos i vençuts els jutjats, que han arxivat ja el cas repetides vegades. Semblava que el silenci havia guanyat, que l'estratègia d'encobrir-ho tot seria l'última paraula de la història. Un programa de televisió d'àmbit nacional posa el focus en el que tothom a València sap, però que ningú veu o que tothom calla. El rostre de l'exgerent de Metro València, negant-se a contestar les preguntes dels periodistes, es fa viral. De sobte, la vergonya canvia de bàndol. L'endemà d'aquella emissió televisiva, el dia 3 de maig de l'any 2013, passa una cosa que cap assessor de comunicació ni cap gabinet havia pogut preveure, cap pla havia pogut frenar. La plaça de la Virgen, la mateixa, on les famílies havien estat soles durant anys, s'omple de gom a gom. Milers de valencians demanen perdó a les víctimes per haver callat tant de temps. Les pancartes mostren un lema. No teníem por, teníem son. La pressió social es torna insuportable per les estructures de poder. El cas es reobre. Les noves investigacions revelen que les balises haurien evitat l'accident al 100%. Es descobreix que el vagó tenia deficiències estructurals que havien ja estat tapades. Es confirma l'existència del manual de manipulació per als tècnics. L'edifici de mentides construït durant una dècada comença a enderrocar-se com un castell de cartes. El final d'aquesta història triga 14 anys en arribar. Ho fa el gener del 2020. 4 exdirectius de Ferrocarrils de la Generalitat s'asseuen a la banqueta dels acusats. No hi ha judici llarg, perquè ells mateixos acaben admetent la seva culpa. Admeten que el tren era insegur, que les mesures eren insuficients i que els morts eren previsibles. És una confessió que arriba tard, però que té un pes històric. Les famílies ja no són més les boges de la plaça, són les que sempre havien tingut raó. Avui, quan el metro de la línia 1 entra a la corba abans de l'estació de Jesús, el vagó encara s'inclina de manera inquietant. Però hi ha una diferència fonamental. Una balissa de seguretat vigila la velocitat. I a l'exterior, l'estació de Jesús ha recuperat el seu nom. La tragèdia del metro de València de 2006 no va ser només un descarrilament de metall, va ser un descarrilament de l'ètica política, perquè la memòria és l'únic sistema de seguretat que realment ens protegeix contra la repetició de l'horror, i l'únic que ens pot fer que, lluitant, aturem horrors que costin vides. Fins aquí l'episodi de Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas i moltes gràcies per escoltar-me. Fins la propera.
Heu escoltat Coses que passen, un podcast d'històries reals amb Aniol Ribas des de Ràdio Vilafant per la xarxa de comunicació local.